Acabarem aquesta setmana parlant del dol gestacional, perinatal i neonatal, de la mort de bebès, vaja. Un gran tabú social encara ara. I és que coincidint amb el Dia Mundial del Dol Perinatal, celebrat aquest passat 15 d'octubre, el grup d'ajuda per a famílies Aurora, de Vilafranca, s'ha presentat públicament. Parlarem de dol i d'aquest grup d'ajuda, de la seva història, amb la Lourdes Artís, llevadora d'atenció a la salut sexual i reproductiva del CAP al Penedès, impulsora del grup. Bon dia, Lourdes.
Bon dia.
I amb la Montse Sadurní, una de les mares que integren aquest grup des dels inicis. Bon dia.
Bon dia.
Aurora té 18 anys de vida, però fins ara no us havíeu presentat públicament. I això xoca una mica. Com va anar?
Sí.
Per què?
Sí, és veritat. Tot i que fa molt de temps que funciona, érem, i al principi se'n va fer difusió, després ha anat estant una miqueta més soterrat. És un dol que és una miqueta incòmode, llavors és, bueno, així, queda com a silenciat, com a tabú, com has dit tu abans, i a banda de l'inici de la difusió que se'n va fer, després vam fer uns tríptics que vam deixar per diferents llocs, però es va anar potser oblidant una miqueta aquesta part més de difusió de tot el grup. Tot i així, hi havia uns telèfons i el grup va continuar funcionant durant tots aquests anys. També hi havia mares a les que els passava el mateix que nosaltres, que podien accedir a la informació perquè algú els donava aquest tríptic, i moltes altres que es van quedar sense perquè no se'n va fer, bueno, no se'n va fer potser prou ressò. I ara tornem una altra vegada a reivindicar-ho perquè, bueno, perquè torni a funcionar, perquè pugui arribar moltes més mares.
Però durant aquests 18 anys heu estat actives com a grup d'ajuda.
Sí, i tant.
I heu estat ajudant mares.
Sí, exacte. Hem estat ajudant mares, però també sabem que algunes s'han quedat sense aquest ajut que haguessin pogut tenir si haguessin pogut accedir a la informació. En aquest cas és això, no? No vam poder, potser, fer prou difusió quan tocava. O no es va... Tot i que se'n va fer, potser no va córrer prou en els centres de salut, a l'hospital, sobretot, i, bueno, això.
Què ha canviat, Lourdes, respecte a fa 18 anys, quan naixeu, i ara? O és que potser no ha canviat gran cosa?
A veure, els dols i les pèrdues hi segueixen sent. Potser ha baixat una mica el tant per mil, però l'acompanyament, jo crec que, mica en mica, almenys amb els companys de sanitat, ha millorat. Perquè els professionals de la salut també tenim les nostres limitacions, moltes limitacions, moltes pors, moltes coses, temes personals que ens poden fer dificultar que això, que puguem fer un acompanyament tal com caldria, tal com necessiten les mares i les seves parelles, les famílies. I, per tant, això, mica en mica, ha canviat una mica, jo diria que no molt, però sí que ha canviat una mica, perquè també els professionals s'han anat formant i, per tant, això també necessita formació, a part de l'experiència personal de cadascú, que també importa moltíssim. I, bueno, per exemple, la mostra és l'altre dia a la xerrada de col·loqui, doncs que algú de l'hospital va comentar, un auxiliar de l'hospital va comentar que què estem fent malament, va dir. Jo li vaig dir, de cap manera no esteu fent res malament, senzillament. Doncs només el fet que estiguis aquí i que preguntis què pots fer, perquè ella va comentar aquesta nit, estic a la sala de parts, què puc fer si passa un cas com aquest, i què puc fer, doncs només el fet d'estar aquí, preocupar-te i interessar-te per aquest tema, ja estàs fent una cosa positiva, no? Potser el canvi també és la visibilitat, el que les xarxes socials han facilitat obrir-ho més, bueno, saber que al món hi ha moltes accions que es fan, com l'altre dia la il·luminació d'algun edifici important en cada ciutat, en cada poble, en cada lloc on s'ha pogut fer, i que cada cop doncs, és més fàcil parlar-ne, les mares o les parelles en parlen també, com el cas doncs, de l'altre dia al col·loqui, les escriptores i il·lustradora que van escriure tant un llibre com un conte, doncs explicar-lo amb veu pròpia, no? Coses seves personals, i plasmar-ho en un mitjà com és el mitjà escrit o visual, per exemple.
I, Montse, des del teu punt de vista, han canviat molt poc les coses? Si passes per un dol d'aquestes característiques, estàs en més bones mans ara, i ha més coneixement?
Sí, per el que estem veient és... fa 18, 20 anys, quan van ser els nostres casos, 20, 22, etc. No hi havia potser tanta conscienciació, no sabia massa com treballar, com donar la notícia, sobretot, no? Veies passar el... Sabies què havia passat, però no s'atrevien a dir-ho. I això tot gràcies a més formació i a que la major part d'hospitals i centres de salut han establert una sèrie de protocols de què fer davant d'aquest cas, doncs fan que la... donar la notícia i fer l'acompanyament hagi estat cada vegada millor, no? Més humà i més empàtic. I fins i tot ara, des d'aquest agost, hi ha hagut una modificació a la llei del registre civil i es permeten poder registrar els fills i filles que han nascut a partir del sisè mes d'embaràs i se'ls hi pot posar un nom. No al llibre de família, perquè no han nascut vius, però sí a dintre del registre civil. O sigui que se'ls pot posar un nom, encara que en aquell moment constin, en el meu cas, per exemple, constava com a innominada i ara consta com a Carme i els seus cognoms, igual que els seus germans.
Quines són les xifres? Quina incidència té aquest tipus de mort?
A veure, les xifres... per exemple, aquesta xerrada que vam fer, col·loqui, jo no vaig pensar que fos numèrica ni estadística, però les dades que jo tenia, que llavors sí que havia mirat, el 2003, eren dades del 2002 i les van publicar el 2004, les Nacions Unides, i eren unes dades al món, a Europa, hi havia entre un 7 i un 14 per mil nascuts, naixements. La mort perinatal en aquell moment es considerava el segon trimestre, el tercer trimestre i el primer any de vida amb la mort sobtada. En aquest moment, en la revisió molt per sobre que he fet o que hem fet, ha sigut dades de Barcelona, de l'Institut d'Estadística, i ens parla de la mort gestacional, perinatal i neonatal, que engloba també el primer trimestre, que també està molt bé que s'hagi considerat, perquè també és una pèrdua, el segon i el tercer, però en canvi arriba fins als 28 dies de vida. Llavors, les xifres ballen una mica, no són comparables, però en allà hi ha unes xifres de no arriba al 4 per mil de naixements. Per tant, sembla que sé que ha baixat, però tampoc és comparable perquè aquí no està inclòs tot el primer any de vida.
Més enllà d'aquestes xifres, darrere de cada número, de cada xifra, hi ha una pèrdua, en majúscules, i això no ha canviat.
No, això és el que no canvia i això és el que necessitem explicar-nos entre nosaltres al grup d'ajuda mútua, no? Que cadascú ha viscut la seva pèrdua d'una manera diferent i és el que fem allà, no? Explicar les nostres vivències en aquest cas, les nostres emocions, ens fem recolzament entre nosaltres... Ens entenem molt bé, perquè qui t'entendrà més que algú que ha passat per exactament la mateixa experiència que tu? I, això és el que fem. O sigui que, realment, les xifres són una dada que queda freda, com també les nostres fitxes, no? Perquè veiem la nostra fitxa, doncs, el nom, què t'ha passat, quina ha estat la causa, si és que se sap, tal. Però darrere d'aquesta experiència, doncs, hi ha això, el sentiment de dol molt profund, de saber que se t'ha mort un fill o una filla... i tens la necessitat de passar el dol i una molt bona manera d'ajudar-te és poder-ho explicar a algú que saps que t'entendrà segur.
Ens deies, Lourdes, que actualment es considera des del minut zero d'embaràs, primer trimestre, i fins als 28 dies posteriors al naixement. Hi ha algun moment que sigui més dolorós, més dur per la mare...
Això és un pensament meu, el que diré, i que no tinc per què coincidir amb altres, no? Però jo penso que el dol és igual per cadascú, i cadascú té un dol. I encara que un primer trimestre sembla que és no tan pitjor com un segon, o un segon
suposo
no tant com un
primer. Suposo perquè hi comptes, no? Està dintre de les possibilitats, estàs com mentalitzada que pot passar.
Però el primer trimestre també hi ha unes expectatives posades. A lo millor ha sigut un embaràs que ha costat, que ha sigut desitjat, que ha sigut buscat, que ha costat arribar, que, en fi, cadascú amb la seva història personal, no? Per tant, sí, és un primer trimestre, doncs potser encara no has notat els moviments, encara no has notat la pressió del tercer trimestre, però cadascú viu aquella pèrdua tan intensament, probablement, i parlo per l'experiència professional, no perquè, perquè ho crec així, doncs la pèrdua és, el dol també hi és. no sé si es pot comparar. I també cada persona a vegades acumula diferents pèrdues o diferents dols, no? O dols que no tenen per què ser d'un fill, poden ser d'altres pèrdues a la seva vida, a la nostra vida, que si no s'han elaborat bé, perquè les fases del dol són iguals per totes les pèrdues i tots els dols, doncs, si no s'han elaborat bé, no has tingut la suficient ajuda o no has demanat ajuda, doncs possiblement s'acumulin i en aquest moment...
Reviscolen.
Exacte, s'acabalquen i, per tant, no ho sé. És una resposta que és molt personal de cadascú.
I, Montse, tu què hi diries?
Sí, sí, que és completament personal. I és molt, molt personal.
L'altre dia a la xerrada hi havia un xicot que havia perdut el pare, la mare també, amb uns anys de diferència, i deia, ostres, quan explicaves les fases del dol, no?, que són sis i que se solapen unes a les altres i a vegades s'intercanvien, no? Doncs diu, és ben bé així, i no tenia pas res a veure amb el tema que parlem avui.
És bo veure la criatura? Us pregunto a les dues. Ajuda a fer aquest procés de dol, acomiadar-se?
Exacte. Sí, dintre del protocol, ara, i també en el meu cas, també se'ns va aconsellar que veiéssim la nostra filla, i crec que sí que ajuda, perquè com a mínim tens un record, la veus, saps quina cara tenia, no? En el nostre cas, ens va ajudar molt. S'assemblava molt a l'altra filla que teníem, precisament.
És una de les coses que sí, abans has preguntat si havia canviat, amb els anys sí ha canviat, perquè antigament, jo recordo, quan estudiava fa molts anys, doncs, per suposat, no se li ensenyava la criatura a la mare. L'havia de veure algú perquè fos oficialment declarat o declarada, i per tant el pare quasi obligatòriament l'havia de veure, no?, per fer el paperet. Però amb els anys això ha anat millorant, i s'ha anat ja fa anys, no tothom, perquè he dit abans, no?, les limitacions dels professionals, però s'ha anat oferint la possibilitat i fins i tot aconsellant que vegin a la criatura, sigui de l'edat de gestació que sigui, i que es pugui despedir. Lògicament, en un primer trimestre, que abans parlàvem, diguéssim que és difícil, no, depèn de quin moment, però com que per molt petit que sigui i per molt el millor d'entrada desagradable que pugui semblar, amb el temps, les mares i els pares, els poso en aquest ordre, ho agraeixen moltíssim. L'altre dia a la xerrada hi havia una de les mares que ja ho va deixar fa uns anys, de les pioneres del grup com la Montse, però que ara ja no hi és, i va dir que ella cada dia es lleva pensant en quina cara tindria el seu fill, perquè amb ella no li van oferir. Per tant, és una cosa que sí, és important. En aquell moment potser és un impacte, però... Després ho agraeixen, jo diria que la majoria, per no dir tothom.
I una pregunta també que us volia fer a totes dues. Com podem ajudar familiars, amics, aquells que estem al voltant més propers? Perquè si la mort ja és tabú i ja ens costa, la mort d'un bebè és doble tabú. Què hem de fer? Hem de parlar-ne? No? Sovint obvies la qüestió perquè no vols fer mal, no vols burxar més a la ferida. Què hem de fer?
És molt complicat perquè moltes vegades la família, la parella, els fills, ells també estan patint aquest dol, també estan patint. Llavors, és molt complicat saber què és el que s'ha de dir. Hi ha moments en què es pot parlar, moments en què no, però sí que hi ha una sèrie, ara per exemple surten una sèrie de frases que no s'haurien de dir, com, clar, les parelles que perden fills acostumen a ser joves, doncs no dir ets molt jove i en tindràs més endavant, totes aquestes coses així,
aquests
no?
Tòpics.
On era molt, molt petit, com encara no havia nascut, si no l'havies ni conegut, no? Precisament aquí està moltes vegades el drama, no? No haver-lo arribat a conèixer. Són petites frases que es fan amb molt bona intenció per donar una miqueta més de suport, no? Però que a vegades poden fer més mal. Hi ha tot un escrit de formes que s'ha de dir, que no s'ha de dir, que serveixen en molts dols i en aquest també en particular. Però és això, que tothom no saben com apropar-s'hi perquè és un dol molt estrany, el fet d'on hi havia d'haver vida, ara resulta que hi ha mort, on hi havia totes les esperances posades, doncs s'han trencat de cop i la gent no sap què dir.
Coincideixo el 100% amb la Montse i el que afegiria és que al principi elles i les parelles, les famílies, de vegades necessiten una mica de distància, no? Tu comentaves també amb els amics o no tan proper, sinó necessiten aquesta distància per intentar acompanyar-se entre ells i pair-ho entre ells, no rebre per suposat aquestes frases que són de no sé què dir, vaig a dir això. No sé si la Montse estarà d'acord amb mi, però el que he vist i observat amb el temps és que al cap d'un temps, cadascú té un temps diferent, necessiten que se'ls pregunti com estàs, com es deia, com va anar, o no ho sé, les preguntes que sorgeixin, perquè si no passa com un, hi ha un sentiment de soledat, no? La gent com no s'atreveix a dir, ja hi va haver-hi la gent que va dir coses que no tocaven per no saber-ne, no per mala fe, i després, com no saben què dir, doncs més aviat s'aparten, no? I llavors hi ha un sentiment de soledat, de dir, no se m'acosta ningú,
no?
Ningú em pregunta, ni, no? Algo així.
Sí, passa molt el fet que et sents que molta gent, clar, ho passa malament a l'haver-te de parlar i llavors s'aparten, no? I en canvi és més valent i ajuda molt més el fet de que et preguntin directament. Tu pot ser que ho contestis més bé o més malament, però ajuda molt que et preguntin.
Com ajuda el grup Aurora, el grup d'ajuda? Què s'hi fa, no? Els oients s'estaran preguntant, bé, no són professionals, com em poden ajudar? Què hi fan? Ploren plegades? Mm-hmm. Expliqueu-nos una mica què passa, no? Si travesséssim aquestes parets.
Sí. Bé, si cal plorar, es plora. Clar, és un moment, és un espai on es pot plorar, et pots expressar els sentiments tal com et surtin. I sobretot és de parlar i de sentir-te, de sentir que t'estan entenent. L'arribada al grup es fa a través del telèfon, hi ha uns quants telèfons, llavors de les mares que formen part d'aquest grup es truquen a algú i el que fem normalment és quedar fora del grup, en algun moment quan vagi bé, s'explica el cas...
De tu a tu.
De tu a tu, es torna a reviure moltes vegades per nosaltres mateixes, etc, i totes les mares que en formen part. I després tenim, a banda d'aquestes trobades que són més personals de tu a tu, tenim unes trobades que es fan periòdicament. Últimament les fem cada 3 mesos. Ara les farem una miqueta més seguides, perquè hi ha hagut també alguns casos més que faltaven i que ara s'han afegit gràcies a tota aquesta difusió que s'han fet. I doncs és parlar. I ja està. Parlar de com et sents, de bé, tot això, el que et surti. No? I cadascú de la manera que ho ha viscut, com ho ha viscut, si és molt més recent, doncs ho recordes molt, molt vivament, no només el moment, sinó què va passar els dies abans, què va passar els dies després, perquè sempre se li intenta buscar una explicació, i després, bueno, de mica en mica, doncs anar escoltant els altres, i això, així és com funcionen els grups d'ajuda mútua, sense jutjar ningú i cadascú que expressa el que li passa.
El dol se supera.
Jo no ho sé, això.
No ho saps?
No.
T'acompanya sempre?
Sí.
Convius amb ell?
Sí, sí.
Podríem dir que us feu amics.
Es fa diferent, exacte.
Es fa portable.
Sí, el que era molt, molt més dur al principi, de mica en mica es va apaivagant una miqueta més. El record és diferent. Superar, no sé si ho pots dir realment, que realment s'acabi superant, perquè no, perquè la mort d'un fill la recordes sempre.
I aquell dolor hi és sempre.
Exacte. Però es veu diferent, no? Ara, per exemple, veus que t'ha aportat el teu fill el fet de poder ajudar altres famílies que passen per el mateix i el record es fa diferent, no? Es fa més sensat, més... no sé.
Deixa de fer mal?
Sí. Sí, potser sí. No sé si a tothom, però el mal que feia al principi és molt diferent del record que després entens amb molta més tendresa, en aquest cas, no? Quan van passant els anys.
Lourdes, com a professional, recomanes acostar-se a un grup d'ajuda?
I tant. Jo, bueno, almenys a totes les mares que he acompanyat, perquè pel que fos, les visitava al control de l'embaràs o venien a les classes de preparació al naixement o preparació al postpart, o fins i tot a l'època que feia la preparació maternal a l'aigua, que també en coneixia, per exemple, la Montse, va ser, ara més que m'ha vingut, acompanyar-les... amb algun d'aquests processos, sempre que hi ha hagut alguna pèrdua, he recomanat. Això no vol dir que d'entrada, o sigui, elles potser han agafat el tríptic, la informació, el que poden fer, a part de les visites que fem les llevadores, i els hi oferim moltes més visites de les que tindrien habitualment, no vol dir que de seguida es posin en contacte o que no ho faci tothom, eh? Sinó que, bueno, potser s'han quedat aquella informació. Saben que hi ha aquestes mares, potser s'ampliarà alguna parella, no ho sabem.
Sí.
I, bueno, elles agafen aquesta informació, potser se la queden, i potser allò apareix al cap d'un any, dos anys, o al cap de X temps, que és quan els hi ha cridat l'atenció per algun motiu, per alguna cosa que ha succeït, per alguna altra persona que han conegut, o perquè senzillament, doncs, bueno...
És el moment.
Era el moment. I en aquell moment és quan es posen en contacte. Per això el de tu a tu és el que més funciona, la via telefònica, doncs mira, em dic tal, soc això, m'ha passat això, doncs mira, quedem aquí o quedem allà, i a partir d'aquí se'ls ofereix aquest grup. En principi vam dir de fer, ja llavors, i ara també, el tercer divendres de cada mes. Llavors era a les 4 de la tarda, ara és a les 6 de la tarda. L'únic que ha variat és l'horari. Però, com ha dit la Montse, ho farem de moment cada mes. Estic parlant en plural, però vull dir que jo he sigut la impulsora i la que he enredat a totes aquestes mades, diguéssim, però que penso que els grups d'autoajuda han de funcionar sols, sense professionals que puguem, sense voler, interferir amb les seves, ni fer judicis, ni decidir quan es troben. L'única, doncs, de sanitat, hem d'oferir els espais adients, facilitar-los la vida, no? Facilitar-los la sala, el suport, el que calgui, ara mateix la difusió, doncs... Però a partir d'aquí, jo, bueno, suposo que marxaré si no em fan fora, igualment.
Lourdes Ortiz i Montse Sadurní, gràcies per haver vingut a parlar a la ràdio. Tampoc és fàcil, us agraeixo. I us dono les gràcies també per ser-hi i per la tasca que feu. Fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.